Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. L'embarcació austral de l'ONG Open Arms celebra durant tota la setmana unes portes obertes per denunciar el bloqueig de l'altra embarcació de l'ONG al port de Barcelona i que no pot sortir perquè no aconsegueix els permisos de foment. En declaracions a la xarxa, Ricardo Gatti, cap de missions de l'Open Arms, ha explicat que malauradament la situació continua igual.
Desgraciadamente no ha cambiado la situación, tampoco hemos recibido ninguna comunicación por parte del gobierno, ¿no? O sea, del Ministerio de Fomento, que finalmente tendría que trabajar a través de la autoridad portuaria, y seguimos a la espera, seguimos intentando tener una interlocución con el gobierno para solucionar esta situación, que es bastante peculiar.
Gatti insisteix que es tracta d'un bloqueig polític inscrit dins d'una dinàmica que vol fer desaparèixer els vaixells de les ONGs al Mediterrani, una política que duen a terme diversos països per evitar els testimonis incòmodes. 285 persones de Tordera, més grans de 80 anys, es beneficien del servei de teleassistència. Aquest servei d'atenció domiciliària garanteix la seguretat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc, detectant situacions d'emergència i donant resposta immediata. Lluís Sabater, Ràdio Tordera, bon dia, amplia'ns, sisplau.
Bon dia. Quan algú sol·licita aquest servei, s'elabora una fitxa amb les dades de la persona, el contacte dels familiars més propers i fins i tot es pot deixar una còpia de les claus a casa a la policia local. La coordinadora del servei de teleassistència de Tordera, Mar Julià, explica i recorda que la persona que tingui el servei l'ha de portar sempre posat.
La resposta és immediata. O sigui, en el moment en què tu prems el botó, és com si estiguessis fent una trucada telefònica a la central d'alarmes. És a dir, substitueix el penjoll, el fet de prem el botó, substitueix a una trucada telefònica d'un mòbil o d'un telèfon fix. Llavors, a l'altra banda, del telèfon et responen aquests professionals i et pregunten què és el que necessites. Llavors, en funció del que necessitis, s'activa.
El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha acabat l'any 2018 donant servei a 7.763 persones usuàries al Maresme en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca Tordera.
Gràcies, Lluís. Referent ara a cultura i gastronomia, Roses ja es prepara per una nova edició de la Ruta de les Tapes. L'Ajuntament ja ha obert el termini d'inscripcions per a aquells restauradors que vulguin interessats en participar en aquest esdeveniment que ja s'ha consolidat a la vila. Mercè Mainé, Ràdio Vilafant, bon dia.
Bon dia. Del 29 de març al 7 d'abril. Aquestes són les dates de la quarta ruta de tapes de Roses, un esdeveniment que amb només 3 edicions ja ha aconseguit consolidar-se i fer que un gran nombre de restauradors del municipi hi participin. A partir d'avui i fins l'11 de febrer, els restaurants interessats en participar en aquesta ruta ja s'hi poden inscriure a través de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Roses. Un esdeveniment que en poc temps ja ha aconseguit consolidar-se i així ho ha destacat el regidor de Turisme i Promoció Econòmica de Roses, Fèlix Llorenç.
Bé, es planteja com els últims anys el model ha funcionat i amb les reunions de la valoració amb els restauradors el consens és de continuar amb el mateix model i aquesta és l'aposta que portem per aquest any, el model que ha vingut fins ara de 10 dies, un preu de 2,5 euros i amb la col·laboració de la Diga Empordà.
Els resultats obtinguts a les 3 campanyes realitzades fins al moment ha estat aclaparador. Amb cada nova edició, el nombre de restauradors adherits no ha deixat de créixer, passant dels 25 establiments inscrits durant el 2016 als 51 al 2017 i a l'espectacular xifra de 71 bars i restaurants adherits durant el 2018.
Gràcies, Mercè Mainé, des de Ràdio Vilafant, crònica amb la qual acabem aquest butlletí de notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Els dijous, a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi els dissabtes a les 4 de la tarda.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Són les 11 i 7 minuts del matí de dimecres, dia 23... I això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, o, com vulguin, el més calent a l'Aigüera. Un dia que ens aixequem a aquesta hora del matí, si algú s'està aixecant i ens està escoltant, amb una temperatura actual de 6 graus. Avui és d'aquells dies que també, igual que hem tingut ahir, abans d'ahir, amb fresca, amb aquesta fresqueta matinal que t'has d'abrigar bé, has de fer servir el pack d'hivern amb tots els seus components. 6 graus amb 1 ens marca l'estació meteorològica de la Clota amb una humitat del 73% i 4 graus en 6, Déu-n'hi-do, avui la diferència aquí hi ha, 4 graus en 6 d'una banda a l'altra amb 73% d'humitat. Quasi, doncs, avui és un bon dia per acostar-se a tocar el mar, perquè almenys la temperatura és un pèl més alta, quasi ens anem a 2 graus, Déu-n'hi-do, que aquesta diferència poques vegades ja ha sigut, però toca. Almenys toca avui ser-hi i potser també algun altre dia hi haurà aquests contrastos d'arran de mar més a terra endins, tal com ens marquen les nostres estacions de referència, els termòmetres de les nostres estacions de referència. Molt bé, amb tot això, doncs comencem aquesta primera hora de El més calent a l'Aigüera, amb tota una sèrie de continguts que ara els hi presento. I el temps, com sempre, és amb el que obrim aquesta hora, amb aquesta secció que ens porta en Sergi Corral des del seu blog. A continuació, el resum de premsa, els titulars dels principals diaris i també les fotografies de portada del de Girona, del Punt, de l'Ara, de la Vanguardia i del Periódico. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari i en recordarem què va passar ara fa un any, què en va passar ara fa 5 i per acabar el refrany la dita o la frase del dia. Traurem l'aigua clara amb la Montse Hidalgo? Jo crec que sí, perquè sempre ho fem. Cada dimecres a la Montse Hidalgo ens treu l'aigua clara. amb aquests personatges que marquen l'actualitat. I avui, amb una entrevista a Maria Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la pobresa energètica. I també, tot i que el temps no convida a sortir gaire, però bé, allò que si vas caminant, si vas fent sendes amb en Xavi Tió i amb Jaume Monés, potser entrarem més en calor. I avui en Xavi Tió ens introdueix a una via ferrada que ascendeix des del poble fins al Tossal de Tivissa, a la Ribera d'Ebre. Amb aquestes excursions que ens porta en Xavi Tió, segur que ens fan entrar en calor, sobretot en dies com aquests, que et fa molta mandra, per la fred sortir al carrer, no per altra cosa, només per la fred, que dius, ostres, tan bé, tan calentet que estic aquí a casa, i ara qui me fa anar a caminar per aquí, qui me fa anar a caminar per allà. Però bé, es pot ser també una altra manera d'entrar en calor i de fer exercici. I amb tot això, i amb música, que esperem que sigui del seu agrat, que sigui de la bona, arribarem fins al punt de les 12. I ara sí, ja ho tenim tot a punt per començar. Si m'hi volen acompanyar, molt benvinguts. Doncs comencem i ho fem parlant del temps. Des de la web d'en Sergi Corral. I avui ja començo a veure per avui per demà aquestes banderetes vermelles, que això vol dir que això vol dir mal temps. La previsió, el titular de la previsió ens diu: dimecres obrirem les portes a un temporal de tramuntana que es mantindrà dijous i divendres. Ui, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do el que ens espera per aquests propers dies. I, com dones un cot d'ull en el seu blog, com no passa res, amb dues línies ho té resolt. Com ja en veus que n'hi ha quatre, això vol dir que han de passar moltes coses. I ens diu en Sergi que per avui a l'estat del cel serà variable tot el dia amb el pas dels núvols i nuvolades de nord a sud, acostant i empeses pel vent. Veurem algunes ullades de sol amb un panorama més tapat de matinada i a migdia i tarda, quan fins i tot es pot escapar alguna gota empesa pel vent, ambient fred de ple hivern, sobretot a partir de la tarda. En quant al vent, garbinet de matinades, el que hem començat el dia amb vent fluix i variable fins ara al migdia. A partir de primera de la tarda entrarà tramuntana sobtada i violenta, carai, pujant ràpidament de força 7 a 9 en ratxes que poden superar els 90 als 5 quilòmetres al llarg de la tarda i nit. La mar, marejol fins al migdia, la tarda pujarà ràpidament a forta maror i ja maregassa, vespre i nit amb tràgol de gregal de 2 metres a 2 metres i mig d'alçada a darrera hora. Com deia, aquestes banderes vermelles, que normalment no els anomenem mai, però aquesta vegada en Sergi Corral posa aquesta bandera vermella amb prohibit grupada tramuntana a partir de la tarda. Bé, i per demà, el cel serà tot el dia amb un panorama molt més clar, només enterbolit pel ruixim de tramuntana, ambient fred de ple hivern, agreujat pel fort vent. En quant al vent, grupada encesa de tramuntana tot el dia de força 8-10, les ratxes poden superar els 5 km per hora al llarg del dia. Quant a la mar, maregassa tot el dia amb àrees de mar brava amb mar endins, en tràgol de gregal de 3 metres d'alçada. La que ens espera. Com popularment diguem, com passen aquestes coses, que Déu ens agafi confessats. Però bé, no serà pas la primera vegada, tampoc serà l'última. Ja n'hem vist de moltes i de molt grosses. I els que vivim en el país de la tramuntana, res del que passi ens ve de nou. Molt bé, són les 11:14 i estem a punt d'arribar a un quart d'una. Moment que ens anem al nostre quios particular per veure el que ens expliquen avui els diaris catalans, els principals diaris catalans. I estem en el moment del resum de premsa. Comencem per els diaris de proximitat, que són el Diari de Girona i el Punt Diari. El Diari de Girona, el principal titular, desapareix material del Bloom, el gran projecte europeu del 3D a Girona. L'impuls va ser de l'Ajuntament i es va pagar 1,8 milions d'euros del FEDER, la UDG i la Diputació. L'equip de govern preveu que s'hagin de retornar diners de les subvencions i el Partit Socialista de Catalunya alerta del cas a la policia local i la CUP ho denuncia en el ple. I la fotografia és de com es va inaugurar aquest centre. Molt bé, doncs això és el que ens porta el diari de Girona. Anem al punt avui, edició a Gironina, amb el Sun Village, el Sant Village, si més, queda més anglès, el Sant Village, de Palau Saverdera, no s'enderrocarà. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admet la impossibilitat legal d'executar-la la sentència per tirar-lo a terra. L'Ajuntament haurà de pagar una indemnització de 404.000 euros als demandants. I la fotografia és d'aquest complex, aquest complex de Palau Saverdera, que tanta polèmica va tindre els seus dies, perquè s'havia de tirar en terra, l'Ajuntament va fent tot el possible perquè això no passés, i de moment no s'enderroca. De moment, perquè vés a saber què pot passar, però la sentència així ho diu, que hi ha la impossibilitat legal de tirar-lo a terra. Això en quant als diaris gironins. Anem amb els diaris barcelonins i comencem per El Periódico. Amb el titular, l'expresident aposta per la relació amb Rússia, Puigdemont agreuja la crisi amb Esquerra. El recurs al Constitucional contra Torrent i la mesa del Parlament indigna els republicans. Esquerra Republicana amaga el seu enuig per la proximitat del judici i Junts per Catalunya intenta treure ferro l'assumpto. I la fotografia de portada per als taxistes. El taxi obté una hora de penalització a Cabify i Uber a Barcelona. L'administració cedeix davant els taxistes i les VTC amenacen amb marxar. Fotografia dels taxistes amb les corresponents armilles de color groc aixecant els braços en senyal d'alegria. Anem a La Vanguardia. Puigdemont provoca una altra crisi a l'independentisme. El recurs de l'expresident contra el Parlament causa un cisma amb Esquerra Republicana. El PSOE preservaran el govern malgrat la desconfiança. I la fotografia dels pels taxistes encarant-se amb un cotxe, diu, un altre dia d'agressions. Un grup de taxistes atacant un vehicle de les VTC durant la jornada de vaga d'ahir. Això en quant al diari La Vanguardia. Anem a l'Ara. I les VTC amenacen amb deixar Barcelona pel decret del taxi. La fotografia de portada igual, doncs que a La Vanguardia, la mateixa fotografia amb els mateixos protagonistes atacant aquest cotxe del VTC, i diu que Territori i AMB plantegen que aquests vehicles s'hagin de demanar amb una hora d'antelació a l'àrea metropolitana. Els taxistes voten avui en assemblea si abandona la vaga que bloqueja des de fa 5 dies al centre de la ciutat. El taxi, protagonista en els diaris de Barcelona, tot el conflicte que hi ha entre els taxistes i els VTC, que veurem si avui s'acaba de resoldre, si es desconvoca aquesta vaga i Barcelona torna a la normalitat. Molt bé, doncs això és el que donava de si a l'apartat de premsa, això és el que expliquen els diaris catalans, com són el Diari de Girona, El Punt, L'Ara, La Vanguardia i El Periódico. Bé, i anem a la música, anem ja al que és la primera cançó d'aquesta primera hora i ens la portaran la iaia, grup, amb aquest tema, declaració de principis. Promet això? Segurament que sí.
Tants cops que al final no
Amb aquesta declaració de principis que ens porta la iaia, hem obert l'apartat musical d'aquest programa del més calent a l'Aigüera, en aquesta primera hora. I d'aquesta declaració de principis ens anem a declarar que volem felicitar a tots els que és el seu sant, el seu aniversari, i també a parlar de què recordar, més ben dit, què passava ara fa un any, què em passava ara fa 5. Tot això, sants, aniversaris i més. I comencem per el santoral. Avui, en dia 23, Sant Ildefons, arcabisbe, Sant Francesc Gil de Frederic, que era dominicà, i Santa Amaranciana. Doncs felicitats a tots els que celebren avui el seu sant, com també felicitats a tots els que celebren el seu aniversari. I avui també fa anys l'Ariadna Gil, que en fa 50, la mare de les tres bessones, la Roser Capdevila, que en fa 80, i l'Àngela Carrasco, que en fa 67, Àngela Carrasco. I avui també tenim personatge del dia, no cada dia, però de tant en tant tenim algun personatge, i avui el personatge del dia és la Maria Salomena Sladonska, coneguda per Maria Curie, que va ser química i física polonesa, nacionalitzada francesa, del segle XIX i XX. Va néixer el 7 de novembre de l'any 1867 i va morir el 4 de juliol del 1934 a l'edat de 66 anys, coneguda principalment per ser la primera persona a rebre dos premis Nobel i l'única a fer-ho en dues especialitats científiques diferents, la de física el 1903 i la de química el 1910. Va ser una icona de la dona en la ciència i la societat. Va ser la primera dona en guanyar un premi Nobel, en ocupar una càtedra i impartir classes a la Universitat de París. I la segona dona de la història en obtenir el grau de doctor en física, després d'Elsa Newman. Les seves troballes, pioners en el camp de la radioactivitat, descobrir dos nous elements químics radioactius, el poloni i el radi, va desenvolupar també tècniques per l'aïllament dels isòtops radioactius i va investigar l'ús de la radioactivitat amb fins medicinals. La Marie Curie, avui protagonista a l'apartat del personatge del dia. I del personatge del dia, a les notícies, què passava ara fa un any? La notícia era la següent. L'Espai Jove, l'Esbotzada de l'Escala, publica un fulletó informatiu mensual. Es pot trobar en diferents equipaments municipals. A més d'informació de servei, també inclouen entrevistes i reportatges dels joves. I en fa 5, la campanya d'Instagram Your City genera més de 33.000 fotografies al llarg de la trentena de trobades fetes durant el 2013. L'Escala és la segona població on hi van participar més instagramers i la segona per fotografies penjades a la xarxa. Instagram, que va començar amb força i amb aquestes trobades que es feien fotografiant, passant tot un dia en una població i fent fotografies per penjar-les aquí, en aquesta aplicació, i que avui dia, no sé, no estic al corrent si encara es continuen fent aquestes trobades o no, però de fet no se n'ha parlat més. I per acabar, el refrany, la dita frase del dia que diu: a la casa on no hi ha pa, tothom té raó. I amb aquesta frase, refrany o dita del dia, acabem aquesta secció i ja passem al que ens proposa la Montse Hidalgo amb l'aigua clara. Avui, en una entrevista a Maria del Carmen Campuzano, que és la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, AP, són les seves sigles, per saber com està la implementació d'un protocol que permeti actuar de manera preventiva davant de casos de pobresa. Carai, avui la paraula pobresa és aquella que se m'ha, allò que se'n diu, atrevessat. De casos de pobresa energètica. Esclar, poses la R davant de l'O i qui la lies. Bé, anem a escoltar el que ens diu la Montse Hidalgo i segurament en traurem l'aigua clara.
Continguts en xarxa. L'aigua clara amb Montse Hidalgo.
L'anomenada pobresa energètica torna a planar darrere d'incendis que han deixat un balanç tràgic de vides humanes a Badalona, Figueres, Manresa o Igualada. Avui volem treure l'aigua clara sobre com estan funcionant les mesures preventives contra aquesta situació de precarietat. Maria Campuzano és la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Benvinguda, què tal?
Hola, gràcies.
Cada cop que escoltem les notícies o tenim constància d'un incendi en una llar, no som prou capaços d'esvair el dubte sobre si darrere d'aquest fet hi pot amagar-se una situació de pobresa energètica. Estem fent prou per deixar de fer-nos aquesta pregunta cada vegada que sentim aquest tipus de notícies?
Doncs realment no estem fent prou, perquè amb la intervenció que fan els bombers amb un incendi, però no només amb un incendi, també quan una persona gran ha caigut o quan algú s'ha quedat tancat a casa, que també intervenen els bombers, doncs allà molt clarament poden veure situacions de pobresa energètica, no? Amb una sèrie d'indicadors molt senzills, però aquí el problema és que no tenen algú tan senzill com que no poden reflexar-ho en el seu informe. forma, això, no? Tot i que ho vegin, no ho poden reflexar. Llavors, nosaltres el que portem un any i mig intentant que això sigui un protocol nou que incorporin els cossos de bombers, no? Que amb uns indicadors molt senzills puguin informar de que en aquella llar hi ha una possible situació de pobresa energètica i que això, sobretot, es derivi a serveis socials perquè es pugui fer un seguiment, no? Això ja s'ha implementat, per exemple, a Bombers de Barcelona, que ja fa un any que està funcionant. Hi ha més de 700 casos han detectat en aquest any i el que estem intentant és que això també ho faci Bombers de Catalunya.
En quin punt som ara? Què és el que falta perquè aquest protocol es desenvolupi?
El que falta és que Bombers de la Generalitat ho incorpori, no? De fet, nosaltres vam fer aquesta proposta, com deia, fa un any i mig, i el propi conseller d'Interior, no?, va acceptar aquesta proposta, va dir que sí que la implementarien, es van fer una sèrie de proves pilots en alguns parcs de bombers, es va fer inclús un vídeo formatiu, no?, per als propis bombers, explicant per què era important aquest protocol, etc. Però es va aturar i no es va implementar a tots els parcs de Catalunya, que és el que estem ara demandant, no? Perquè amb els incendis que hem vist en les darreres setmanes visibilitzen molt clarament la necessitat de ser més proactius en la detecció de casos de pobresa energètica, sobretot per intentar evitar que hi hagi víctimes, no? I ja en el cas de que això ja ha succeït, hi ha hagut una víctima, almenys poder-ho quantificar, no? I saber de quina magnitud estem parlant.
Em consta que vostès han demanat una reunió amb el responsable de bombers, en aquest cas el conseller d'Interior. Això està en marxa?
Sí, de fet ens han confirmat, aquesta reunió la tindrem el 31 d'aquest mes i esperem aquí obtenir el compromís ferm i un calendari clar de com implementar aquest protocol a Catalunya i intentar que no hi hagin més víctimes de la pobresa energètica.
No sé si aquest protocol serà l'eina per tenir les dades o vostès tenen ja alguna xifra sobre quin és el mapa, quants casos hi poden haver i on estan localitzats aquests casos de pobresa energètica.
Clar, a Catalunya es parla de més o menys un 10% de la població que està en situació de pobresa energètica i aquí entra, doncs, des de les famílies que realment ja estan en la situació de no pago la factura i potser amb un possible tall, a famílies que potser sí que estan pagant les seves factures, però a costa, per exemple, de no encendre la calefacció a l'hivern, no? És a dir, hi ha molta gent que té tanta por a deixar de pagar una factura, a tenir deutes amb aquestes empreses, que es deixen de tenir un consum digne per poder fer front a aquestes factures, no? Això també és una situació de pobresa energètica i contra la que hem de lluitar.
Ara esmentava les companyies. S'han posat a treballar?
Clar, nosaltres l'experiència que tenim amb les empreses, sempre parlem de les grans empreses, no? Sobretot amb les d'electricitat i gas, és bastant negativa. És a dir, no hi ha una voluntat per part seva de fer front a aquesta problemàtica. O sigui, quan fan passos és perquè estan obligades a fer-ho, no? Per exemple, hem aconseguit aturar ara mateix milers de talls a Catalunya, però gràcies a una llei que, de fet, ve d'una iniciativa legislativa popular, és a dir, que la vam impulsar la pròpia ciutadania, que es va aprovar per unanimitat al Parlament de Catalunya i que és la que està aturant talls tant d'aigua, de llum com de gas. Però això és perquè hi ha una llei que les obliga, no perquè voluntàriament ho facin, no? I, per exemple, ara estem intentant, clar, hem aconseguit aturar molts talls, però les famílies no poden pagar les factures, no? Se'ls està acumulant un deute immens que aquestes empreses, a més, els hi reclamen de manera brutal, és a dir, amb trucades telefòniques durant el dia, o sigui, teníem casos d'una persona en 2 mesos més de 100 trucades per reclamar-li el deute, no? A més, amb unes pràctiques dient que els hi trauran el comptador, que els hi tallaran la llum, quan això no es pot fer, o sigui, això és com estan actuant les empreses davant la pobresa energètica. I nosaltres els estem intentant explicar que aquestes famílies no poden pagar les seves factures i que moltes d'elles inclús estan intentant començar a pagar les futures, però el que no poden és pagar tot el deute que se'ls ha acumulat durant mesos, no? I el que els estem demanant és condonar aquest deute, oblidar-lo i donar una segona oportunitat i veure si amb les properes hi poden fer front. I no hi ha manera. O sigui, empreses com Naturgy, que portem mesos parlant amb ella, intentant explicar-li, no hi ha manera. Diuen que qui ha de pagar aquest deute és serveis socials. És a dir, al final, totes nosaltres.
Quina administració s'ha de fer responsable d'aquests casos puntuals? Ajuntaments, Generalitat?
Clar, aquí cadascú té la seva responsabilitat, no? Al final l'administració és qui ha de garantir els nostres drets, no? És a qui li hem d'exigir la garantia dels nostres drets, i clar, l'Ajuntament al final és qui rep el cop de primera mà, no? Llavors, tu si estàs en una situació de pobresa energètica, el primer que has de fer és anar a serveis socials. Per què? Perquè allà, serveis socials o oficines de pobresa energètica, que molts ajuntaments ja han començat a obrir, allà és on et faran l'informe de risc d'exclusió residencial, un informe que han de passar a la companyia per aturar el tall, no? Llavors és importantíssim no tenir vergonya a explicar aquesta situació que li pot passar a tothom, no? I anar a l'Ajuntament i explicar aquesta situació. Llavors l'Ajuntament és la seva responsabilitat fer aquest informe i posar-se en contacte amb la companyia de manera immediata per protegir aquesta persona. I després la Generalitat té una altra responsabilitat ara mateix sobre la taula, i és exigir a aquestes companyies que signin convenis per eixugar el deute, no? Que això és el que estableix la llei. En principi aquest deute l'haurien de cobrir les pròpies empreses, i ara mateix ens trobem amb una Generalitat que està absolutament absent amb aquest tema, no? No està agafant la qüestió de la pobresa energètica, no està fent seure les companyies, i estem passant tota la responsabilitat al final als ajuntaments, que nosaltres ho diem moltes vegades, no té sentit que això ho acabem pagant amb fons públics, ni amb diners dels ajuntaments ni amb pressupostos de la Generalitat, perquè al final el que estem fent és pagar factures a unes empreses amb beneficis multimilionaris. Els hi hem d'exigir alguna responsabilitat a aquestes empreses.
Empreses que d'altra banda tenen un ampli programa de responsabilitat social corporativa. No seria més fàcil que incorporessin aquest aspecte i el problema el tindríem resolt?
Exactament, a través de les seves pròpies fundacions, com vulguin, però al final el que estem veient és que al final aquestes companyies estan utilitzant la pobresa energètica per cobrar les factures. O sigui, ara mateix portem un mes i mig parlant amb Naturgy per intentar aconseguir la condonació del deute de 7 famílies, i al final Naturgy el que ha fet és trucar als serveis socials de cadascuna d'elles perquè els hi paguin les factures. I ens ho venen com que estan lluitant contra la pobresa energètica, però el que estan fent és cobrar les factures de fons públics, no? Llavors això és una perversió al final.
Hem parlat de les administracions, hem parlat de les empreses, però nosaltres com a ciutadans, com ens podem implicar? Com podem posar el nostre granet de sorra per evitar situacions límit que acabin sent situacions tràgiques?
Per les persones que poden estar o veuen, no?, que comencen a tenir problemes per pagar les seves factures, nosaltres sempre el primer que diem és, a part d'adreçar-se a l'administració i a serveis socials, revisar el contracte. Has de revisar, per exemple, en quin tipus de mercat estàs, perquè si hi ha dos mercats, mercat lliure o regulat. Si estàs a mercat lliure, per exemple, no podràs tenir el bo social, que és un petit descompte, molt petit, però que ajuda en la factura de l'electricitat, no? Has de revisar també quina potència tens a casa, perquè potser la tens massa alta, la pots baixar. T'has de posar discriminació horària, no? És a dir, has de fer tota una sèrie de canvis en el teu contracte per intentar que aquella factura sigui una mica més baixa, no? I això és una informació que la companyia no et donarà. I un altre espai on pots acudir és, per exemple, a les assemblees que fem a l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que a Barcelona ens reunim 2 dimecres al mes, de 5 a 7, i allà és un espai on es trobaran amb altres famílies que estan en la mateixa situació i on doncs pots conèixer els teus drets i veure com pots intentar millorar la teva situació. I la gent que estigui especialment sensible a la pobresa energètica i potser no ho està patint, doncs està oberta a participar en el nostre moviment i donar recolzament, perquè gent sempre necessitem.
No fem prou bé la tasca de veïns.
La pobresa energètica és veritat que en els últims anys es parla molt als mitjans de comunicació, es parla bastant, no? Ha estat oculta durant molt de temps, però la gent que pateix aquesta situació encara a dia d'avui li fa molta vergonya explicar-ho, no? I és possible que tu tinguis un veí que està en aquesta situació i tu no ho sàpigues, no? Perquè a la gent li costa encara molt explicar, perquè hi ha molta culpabilitat darrere, no? Un dels grans problemes de la gent que està en situacions com aquestes és l'aïllament, no? Que hi ha de la societat, del teu entorn, per la vergonya, no?
Doncs tant de bo aquest protocol que està en vies de progressar, doncs simplement hi evitem possibles casos i sobretot busquem solucions per les persones que pateixen pobresa energètica. Maria Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Molta sort, gràcies.
Moltes gràcies.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
We'll be right back.
més calent a l'aigüera.
És el que intentem fer amb la Montse Hidalgo, treure l'aigua clara. Avui, amb Maria Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la pobresa energètica. Bé, finalment sembla que començo a dir bé. Anem una altra vegada a l'apartat musicals. A Peyron ens porta aquest tema, Que no et caigui el sol. Són els a Peyron amb aquest tema, Que no et caigui el sol. 2 minuts per arribar al punt de 3:15 d'11 i és aquell moment que si ho tenim tot preparat, ho tenim tot a punt, malgrat que el dia doncs, no hi acompanyi gaire, anem a fer rutes, anem a fer camins, anem a fer senderisme, aquesta vegada amb... ho dic tal com, perquè no m'aliem les paraules, en Xavi Tió, en l'apartat de sendes que dirigeix en Jaume Moner, ens hi tradueix per una via ferrada que ascendeix des del poble i fins al Tossal de Tivisa a la Ribera d'Ebre. Així es queda millor, així es queda millor, i així irem per aquesta ruta que ens proposa avui en Xavi Tió dintre a l'espai Sendes de Jaume Munés.
Sendes, l'espai enemic de l'estrès.
Pujar com les cabres i baixar com les persones. Aquest eslògan no l'he inventat jo, se l'ha inventat el Xavi Tió, fora micros, fa una estona a punt d'entrar a l'estudi de gravació. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
Perquè avui anirem cap a la Ribera d'Ebre, anirem cap a un poble que pot ser una mina per l'excursionisme i pel senderisme, de fet, però anirem a fer una via ferrada. Mm-hmm. Feia temps que no en fèiem cap.
Sí, anirem a fer una ferradeta, perquè és una ferrada fàcil, és una ferrada considerada nivell K2. La dificultat de les ferrades va des de K1 fins a K6, doncs és una bastant d'iniciació facileta. A més, és molt entretingudeta, perquè té tot de trams separats, no és allò tot una tirada llarga. I ens n'anirem cap a les muntanyes de Tivissa per pujar a la Tossa de Tivissa.
Molt bé. Dèiem, pujarem com les cabres perquè farem aquesta via ferrada, baixarem com les persones perquè tornarem pels corriols i camins habituals. Avui, aquesta Tossa de Tivissa. M'imagino, Xavi, que el punt de sortida deu ser aquest poble de la comarca de la Ribera d'Ebre, no?
Just, el mateix poble de Tivissa. Només entrar al poble, el primer carrer que trobem és el carrer del Barranc de la Foix, que és pròpiament la sortida d'aigües de tota la barrancada per on nosaltres ens enfilarem. Al final de tot d'aquest carrer de la Foix surt un caminet que, amb res, un quart d'hora, encara no 20 minuts, ens deixa a l'inici de la via ferrada, com si ens imaginéssim una via d'escalada, però que té molt més equipament, té moltes instal·lacions metàl·liques normalment, que d'aquí li ve el nom, via ferrada, de ferros que estan encastats a la roca, que poden ser doncs, o grapes metàl·liques, o barrots, o poden ser complements per nosaltres ajudar-nos a progressar, i pel costat mateix, per on va l'itinerari, hi passa un cable de via per on nosaltres ens estem sempre lligats, en cas de seguretat ens estalviaria una patacada forta, no? No és una via ferrada de les més habituals, perquè una via ferrada normalment té tot una continuïtat i estan situades, doncs, normalment en grans parets. Aquesta té trams separats l'uns dels altres, discorre per aquest barranc normalment sec, en cas que hi hagi previsió de pluja, el millor és no posar-s'hi. Entrem al barranc i al cap de poquets minutets de caminar ja trobem el primer ressalt totalment vertical on comença la via. Recordem, pels qui no coneguin, que és una ferrada que cal anar equipat amb un arnès, amb un talabart, amb unes bagues, amb un dissipador per si caiem, doncs, i el seu cas corresponent per si cau en alguna pedra. De seguretat, és l'equip bàsic. Trobem aquest primer ressalt que dèiem totalment vertical, un mur d'uns 20 metres, pas una miqueta difícil, és el tros més complicat de tota la ferrada. És entretingudet, després d'aquest primer tram completament vertical de 20 metres, comencem ja una zona on anem pel llit ben bé del barranc, amb petits ressalts que anem superant més facilets. Al cap de poc trobem un segon mur, més curtet, més fàcil, equipat també amb alguna grapa d'aquestes encastades a la roca. És un tram una miqueta curiós, amb alguns trams té una cadena senzillament per tibar de braços i anar superant els ressalts. Ens anem encadenant els següents passos, una paret curta d'una desena de metres. A continuació en trobem un altre, també amb algun altre tram de cadena. Després veu tot un tram que és a peu selvàtic, horitzontal, per dintre del barranc, fins que ja anem per sortir de la ferrada, un parell de tramets més fàcils, curtets, l'últim una mica lleugeríssimament extraplomat, sense cap dificultat. Fem ús, això sempre, de les preses naturals. Un tram divertit per acabar la via ferrada. Ens haurà portat més o menys una horeta des de que ens hi hem posat, una hora i vint, una hora i quart, des de que hem sortit del cotxe. Es pot fer tranquil·lament amb una horeta, si anem tota una colla i si hi ha algú que no hi estigui tan avesat, doncs si estarem una hora i quart, una hora i mitja. Just on acaba la ferrada, deixem el barranc. Nosaltres el que fem és pugem per un camí molt dret que s'enfila a la dreta, fins que surt de la fondalada, arriba amb una mena d'altiplà. Trobem tot un caminet que està sempre fitat, planegem per tot unes antigues feixes fàcilment fins que anem a trobar una pista. És el camí de la Llena, l'agafem a la dreta, 300 metres fins a un collet on hi ha un indicador i és l'inici del camí que ens enfilarà a dalt del cim, fins a la punta més alta de tota la cinglera, abocada sobre la plana de Tivissa. Estem al cim de la Tossa de Tivissa, 718 metres, havíem sortit d'uns 300, encara no. Al cim de la Tossa hi ha un vèrtex geodèsic, que és un mirador realment de primer ordre, tot abocat cap a nord-est. A sota mateix hi tenim el poble de Tivissa i tenim una panoràmica extensa, vastíssima, cap a tot el que és la Ribera d'Ebre, el pas de l'Asa, l'entrada de l'Ebre venint d'Escó, tot el tram de riu Ebre des de les dues mores, Mora la Nova i Mora d'Ebre, amb el típic pont d'arcada centremig, les muntanyes de Tivissa, amb tot de puntes i de cingleres, cap a ponent les serres de Cavalls i de Pàndols, el massís del Port, més al fons, per darrere de la serra de Cardó i del Boix, cap a nord veiem el Montsant, tot allargassat, a l'est la serra de Llaveria, veiem també cap a sud, es veu un tros del que és el delta de l'Ebre, pròpiament, ja quan desemboca el mar. I ara no ens queda altra cosa que agafem el caminet, el mateix camí per on havíem arribat, el desfem fins a aquell collet que havíem comentat on hi ha l'indicador, i llavors seguim uns metres per la pista, més avall agafem un caminet molt ben indicat a la dreta, i ja anem baixant tot fent uns zigzags per un camí empedrat preciós, és una meravella, amb baranes de pedra encara molt ben conservades, és les voltes de la Llena. Passem per l'accés a una segona ferrada, la ferrada del Tormo de la Margarita, i en pocs minutets més arribem a l'entrada de Tivissa, just al on hi ha el camp de futbol, al tocar molt a la vora del carrer on havíem deixat aparcat el cotxe.
Doncs anem a fer, com sempre, la fitxa tècnica d'aquesta ruta, grau de dificultat.
Aviam, jo li posaria, comptant la ferrada, un 2, 2.5, per la dificultat pròpia de qui no hagi fet mai una ferrada, tot i que de dificultat la ferrada pròpiament és facileta.
2.5/5,
recordem-ho. Sí, 2.5/5. Uh-huh. Qui es vulgui estalviar la ferrada o no ho vegi clar, pot pujar i desfer el camí per les voltes de la Llena, el camí empedrat normal de les persones, diguem entre cometes.
Desnivell?
Desnivell positiu, estem parlant d'uns 450 metres, encara no hi arriba.
Longitud, aproximada?
Longitud no és massa llarg, és uns 5,5 km. Es pot fer en unes 3 hores mitja, 4, depèn del que ens entretinguem a la ferrada i amb les vistes i les fotos de dalt del cim.
I bibliografia?
Bibliografia, tenim un full que és Muntanyes de Tivissa, de l'editorial Piolet, escala 1-15.000, molt adequat per aquest cas.
Bona escala.
I és una zona bastant desconeguda que anirem a complementar amb aquesta ferrada del barranc de la Foix.
Gràcies, Xavi, fins la propera. I aquí posem el punt i final. Si us heu quedat amb ganes, www.laxarxa.com amb el podcast del programa. El Jordi Acosta i l'Andreu Ortega a la part tècnica i en Jaume Monés a l'edició i presentació s'acomiaden de tots vosaltres. Gràcies per escoltar-nos i que tingueu molt bona ruta.
El més calent a l'Aigüera.
I aquesta és la ruta que ens proposava en Xavi Tió, com cada dimecres ens convida a córrer territori i ens convida a descobrir aquests llocs, aquestes muntanyes, aquests camins, que algunes vegades són desconeguts, però en aquest país tenim una riquesa enorme en quant a llocs per poder anar a fer excursions, per fer senderisme i per conèixer la geografia. 11:53, anem a la música, amb la música arribarem ja al punt a les 12 i comencem per els Tortellini. Ells són tots de Tortellà, en relació amb músics. Tortellà és una de les poblacions que podien dir que hi ha més músics per habitants. Músics que han estat sempre, a la majoria, en formacions de cobles de sardana. I aquests són fills nets d'aquests músics i van voler fer aquest grup, els Tortellinis, amb aquest tema, La Fortuna.
Cada estiu tornem a dir, aquest serà irrepetible. Han passat mil i una nits, navegant a la deriva. Quan xerrem pels descosits, que el temps passa se'ns oblida. Tu ja saps quan bufa el vent, les paraules marxen soles i el silenci es fa present quan no hi ha ningú a la vora. I també
callem tots i veiem caure el sol rugent sobre ma blava. Si algun dia em vens a veure, explicaré batalletes com les que expliquen els avis als seus nens les nits més tendres. I és quan lluites pel que vols, vas encara més enllà, i quan t'adones que el món és tan petit et sents més gran. I amb una mica de fortuna volarem fins a la lluna, reviurem aquelles nits de cançons fora de mar, ballarem sobre la sorra, farem el temps d'una estona perquè amb tu mai està tard. I amb una mica de fortuna volarem fins a la lluna, reviurem aquelles nits de cançons fora de mar, ballarem sobre la sorra, farem el temps d'una estona perquè amb tu mai està tard. I quan no ens tenim, ens trobem a faltar, és quan estem junts que mai volem marxar. I quan menys sabem, més tenim per aprendre, somiem el que volem, no hi ha res a perdre. Si algun dia em vens a veure, explicaré batalletes com les que expliquen els avis als seus nens les nits més tendres. I és quan lluites pel que vols, vas encara més enllà, i quan t'adones que el món és tan petit et sents més gran. I amb una mica de fortuna volarem fins a la lluna, reviurem aquelles nits de cançons fora de mar, ballarem sobre la sorra, farem el temps d'una estona perquè amb tu mai està tard. I amb una mica de fortuna volarem fins a la lluna, reviurem aquelles nits de cançons fora de mar, ballarem sobre la sorra, farem el temps d'una estona perquè amb tu mai està tard.
Fortuna amb els tortellinis. I dels tortellinis arribarem a les 12 amb els nou son i xarango amb aquest De sol a sol.
Y obrindarás nuevas puertas a tu ingravidez. Si miras no
I amb els nous Sony, els Xarango, amb aquest de cel a sol, hem arribat al punt de les 12. I a les